El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora, la tertúlia del Gall del Monestir. Nosaltres ja a l'estudi Ramon Bernils, en Josep Maria Balcells, Jordi Piella, Joan Alsina i Joan Ramon Almadàs. Molt bon dia als quatre.
Bon dia. Bon dia.
No enganyarem l'audiència, estàvem parlant de futbol abans d'entrar en antena, que és el tema que ens, normalment ens ocupa abans de que s'il·lumini aquest llum vermell.
Futbol i política, d'alguna manera.
Futbol i política.
Perquè hi havia l'enquesta aquesta.
Sí, ara en parlarem del partit d'ahir. El Jordi està molt content, sí, perquè el Chelsea el van eliminar.
Bueno, bàsicament el Chelsea no és que...
El Mourinho.
M'afecta més el Mourinho, m'encanta més el Mourinho. El Chelsea, en definitiva, no m'ha fet res. I, vamos, i si arriba a eliminar el Schalke, el Madrid, ja era la setmana, ja més igual la temporada, quasi. Però no va ser així, no va ser així.
Espera que la setmana que ve juga el Barça.
Sí,
sí, compte, que em sembla que el que ha passat aquests dies tant al camp del Chelsea com al del Madrid potser és un avís també pel que li pot passar al Barça, Vull dir que a vegades les eliminatòries es donen per fetes i després tens sorpreses.
No, i tant, és un moment important i menys botifarrades i més concentració, que hi ha el partit important la setmana que ve.
Com a botifarrades, allò? Era una barbacoa argentina, alto nivell.
Val, digue-li com vulguis.
Digue-li
com vulguis.
De tot. De tot.
Doncs, però vaja, que, no, que justament a vegades quan els altres estan més a baix i havent de venir el Madrid d'aquí molt poc
una setmana
ens vindran amb més ganes si estan amb, de cap a caiguda.
Això és el fotut, que si estan molt caiguts aquí vindran
clar,
a
un Barça-Madrid aniran a mossegar.
I sobretot si està Sergio Ramos bé.
Per cert, parlant del futbol, també comentàvem abans de començar el programa aquesta enquesta que està fent Catalunya Ràdio sobre l'actualitat del Barça, amb diverses preguntes. I una d'elles diu que el 51% dels socis del Barça votaria en Joan Laporta en unes hipotètiques eleccions que en teoria haurien d'arribar el juny-juliol. El següent seria Bartomeu amb el 27% i Agustí Benedito amb el 13%. Després ja queden enrere Carles Vilarrubi, Víctor Font, Toni Freixa i Jordi Ferrer amb 1%, aquesta candidatura que s'està també organitzant des de Sant Cugat. Algun comentari també sobre aquesta enquesta abans de passar a temes ja més importants?
O molts, jo et diria molts.
No, digues, Jordi, si jo sabia que... Jo m'he guardat això a l'enquesta per avui perquè sabia que...
No té cap possibilitat perquè no arribarà ni al tall.
Perquè la gent sàpiga que s'han de reunir unes signatures per poder ser candidat.
Sí, moltes, sí. No sé exactament el número, però moltíssimes. Dos, el Font sembla que no es presenta perquè té una certa activitat a l'exterior i no li dona temps a dedicar-se suficientment. El Freixa està molt il·lusionat i treballa moltíssim per fer una candidatura i està treballant molt, és que aquesta és la veritat.
Agustí Benedito, al marge del Bartomeu, el Toni Freixa.
És per ordre de cap,
sí.
Amunt. El senyor Benedito té una xarxa altament organitzada i és el més ben organitzat de tots i possiblement el que aportarà el dia de la signatura, ja veus que em mullo molt, el dia de la signatura les més signatures de totes les candidatures que hi hagin, perquè està molt ben organitzat territorialment i bastant intel·ligentment fet. Quan a Bartomeu, res a comentar, és el president del Barça i tothom el coneix, per mi amb unes eleccions no sortirà. I Laporta, el meu criteri és que no es presentarà.
El meu és que sí.
No, ho dic per les converses directes amb el Joan Laporta, penso que no es presentarà. Dependrà a últim moment. Aviam, a Laporta l'única qüestió que li preocupa, de veritat,
Ai, he fet una primera persona del plural, que ja no sé a què...
De veritat, no? Li preocupa
l'hem de convèncer.
Bueno, home, sí, l'hem de convèncer els que realment parlen amb ell.
El nucli dur, el que mana, de veritat.
No, se l'ha de convèncer... O sigui, l'única qüestió que li preocupa realment són els avals. Aquí hi ha una qüestió molt, molt important, és a dir, si jo sóc president del Barça i tinc els avals, no queda gaire bé que me'ls tregui jo. En conseqüència, entenc jo que hi ha dos candidats, que és Benedito i Bartomeu, els que realment tenen alguna possibilitat.
I aquest 51% que en teoria aniria cap a la porta?
Bueno, això és una mica... el target de la porta és molt similar al Bartomeu. Ai, al Bartomeu, al Benedito. El que passa que el dividiria jo amb un... No ho sé, ens atén el percentatge. No tots són de... No tots els de la porta anirien al Benedito i llavors aquí hi hauria una guerra electoral. Aquí ha que tenir en compte que els mitjans de comunicació els té 100% globalitzats i controlats el Bartomeu, ni la Porta ni Benedito tenen mitjans de comunicació, al revés, no tenen res, al revés, tenen bufetades continuades,
en contra
continuat, el qual els hi fa més difícil el funcionament. Ara, l'esperança d'alguns, entre ells el Benedito, és si ells presenten el més gran número de signatures, possiblement la premsa donaria el canvi.
Per cert, d'això dels mitjans, hem tingut aquests dies el tema de la banca privada d'Andorra. Si no vaig errat, el president és el Ramon Cierco, que és directiu del Barça, i els diaris esportius, molts d'ells, han callat aquesta vinculació, perquè la notícia des d'un diari esportiu seria que un directiu del Barça està implicat, no? En aquesta qüestió, hi ha molts diaris, per exemple, el Mundo Deportivo, que, vaja, te'l llegies i dius, home, estic buscant la notícia i no la trobo.
Moltes.
Jo dic que els que...
Els varapalos que rep el pobre jutges aquests que estan atacant el Barça, bueno, segons la premsa esportiva, bueno, i sobre el president diu que hi ha manera...
Com si fos culpa dels jutges.
A sobre els hi sorprèn de que en 24 hores contestin sobre certes coses del fiscal quan això no passa mai. Pues això és el que voldrien molts. En molts processos, vull dir, aquest fiscal doncs, igual té... Bueno, és que les preguntes que estem fent al fiscal són de calaix, el qual no té que estudiar molt per saber la resposta. És a dir, si realment pot passar aquí, si és competent el jutge o no, això ho sap des del principi el fiscal, perquè ho ha tingut que decidir ell abans, el qual no li queda res més que dir la secretària que escrigui la carta. És a dir, no... Ara, per la premsa, això és, bueno...
Algú comenta? No, digues, Maria.
No, es manté sempre. L'arrenglarament mediàtic en contenciosos d'aquest tipus esportius o econòmics o polítics va lligat a interessos de les empreses periodístiques. I per tant, doncs, no ens ha d'estranyar que si uns estan arrenglarats doncs, amb un dirigent del Barça i aquest està arreglat, té problemes amb la banca andorrana, doncs que hi hagi silencis o hi hagi doncs, punyalades. I això passa en tots els àmbits. I aquí entrem en aquell gran debat doncs, de la imparcialitat dels mitjans de comunicació que cada vegada doncs, està més qüestionada i que de vegades els pobres periodistes que són els professionals es troben condicionats també per l'empresa i per la línia editorial que marqui el seu mitjà.
Però és ridícul per part dels mitjans intentar ocultar segons quines relacions i vinculacions quan el diari del cantó clar, probablement ho traurà o Twitter ho explicarà o no?
Al segle XXI que hi ha veus que no surten només dels mitjans oficials en aquest cas i per poc que segueixis el món del Barça a Twitter et trobes comptes que t'expliquen coses que no te les explicaran els diaris esportius diguem-ho clar, Esport i Mundo Deportivo.
Sí, per tant, hi ha un col·lectiu que és fidel a uns mitjans i per tant veu només d'una font i no té ni els títols ni té la capacitat.
I gran problema és que aquest col·lectiu és probablement la majoria socis del Barça. Cosa que vol dir que acaben condicionant o poden arribar a condicionar el vot en les eleccions.
Deia Jordi, els mitjans els té
Bartomeu.
Però per què? Perquè ara és el poder, Bartomeu. Jo penso a la que...
Però quan era la Porta el poder no el tenia, eh?
Exacte.
Els mitjans no els tenia quan la Porta era el poder, eh?
Però això és l'opinió que té el company de la Porta del seu dia, que era el Benedito. Entens? Vull dir, pensa que es passarà el mateix. No sé si serà o no serà.
Ara, dit
això... Això sí que diria una cosa que he llegit a no sé quin mitjà, que Cierco va informar fa una setmana de la situació del banc de lo que passaria en el banc a la Junta del Barça.
Quin banc?
El seu.
El banc privat d'Andorra.
La nacionalitzada. Ho dic perquè la Cuchipandi va tindre el temps suficient per retirar els calés. I les persones humanes del resto no. Los siervos no. Però los lacayos no. Però ells sí, ja sabien una setmana abans que... Això ho he llegit, no sé on, però que una setmana abans ja van poder treure els calés i per això hi ha hagut unes no sé quantes sortides abans de la nacionalització. És que és increïble tot això.
Això és delicte?
Això és delicte? Sí, és delicte.
És ús privilegiat d'informació.
És informació privilegiada. Bueno, és un delicte relatiu, perquè a l'Alerta ja el vam fer amb el seu nebot, no? I no li va passar res. Vull dir, va anar a judici, però evidentment no era res. Però sí que és delicte, vamos, delicte tipificat, a més, informació sí. privilegiada no es pot donar, i menys així públicament.
Si hi ha un guany econòmic o al revés. O un...
Exacte, pot generar un guany econòmic o almenys una pèrdua menor, o no, sí, sí. no ho sé, però igual ho salvaran tot, no sé, no sé. Això també és preocupant que els Estats Units determini que aquest banc es tanqui, no? I, el, sí. i també de Brooklyn i el de Madrid també perquè és seu. I,
bueno,
no sé,
i que GoEx tanqui, i que Estats Units...
mana molt, sí.
El seu accés a la informació i sobretot la seva transparència són un obús per determinats mercats com el nostre, no?
Sí, estem amb la guerra fria aquesta de Rússia i pensava que no ens tocaria, i com que tenim comptes de russos aquí a Andorra, doncs ara ens toca, i de rebota el Banc de Madrid.
Que en el cas d'aquí a l'Estat, el Consell de Ministres...
Que sigui pel Pujol, això, no? Això no s'hi preocupa el mínim.
El Consell d'Administració del Banc de Madrid ha dimitit durant la sessió extraordinària d'aquest dimecres per facilitar les feines d'investigació. El Banc d'Espanya ha intervingut l'entitat de manera preventiva després de la intervenció de la seva matriu andorrana, Banca Privada d'Andorra. És la notícia. Cap comentari més?
Bueno, jo recordo, va, per fer històries tontes, vull dir, jo quan estava a la Societat de Garantia Recíproca de Catalunya de President, recordo que com que avalàvem, m'entens? Vull dir, teníem relació amb tots els bancs. Hi havia un banc àrab, que jo no recordo ara, que estava a la cruïlla de Pau Claris i Diagonal, que un bon dia una altra entitat financera em va dir: aquest no ha volgut pagar el cànon de la guerra de no sé on, no recordo si era Irak o no sé d'on era, no ha volgut pagar el cànon aquest, això és de l'emir fulanito de tal, no ha volgut pagar el cànon de la guerra i ara li tancaran en 3 mesos, per la qual cosa el que tinguis allà ja dona-ho, provisiona-ho ja perquè no ens sortiran. I efectivament, 3 mesos el banc no va existir i li van carregar tot el banc. És a dir, això és la democràcia en la qual estem vivint, mundial, ja no solament aquí.
Aquest és un món subterrani que per la majoria de ciutadans del país és amagat, però és allà on es couen les coses importants i els grans interessos que es van movent. De vegades surt la informació, però moltes vegades això passa per sota, i això condiciona moltes coses, no només econòmiques, sinó polítiques també, i d'aliances i històries,
Van dir que hi ha hagut una reunió aquesta setmana passada a Madrid de la Cuchipandi. Per cert, que avui surt la Cuchipandi catalana, entre elles Florentino Pérez, no sé què pinta allà, que és això del Puente Aéreo, surt a La Vanguardia fotografiada amb els noms. I
el lobby del Puente Aéreo.
El lobby del Puente Aéreo, el qual està Florentino Pérez al frente, vull dir que no sé què és català, vull dir, no sé què fa el Puente Aéreo, però com que té molta amistat amb el Roc, el Puig i similar.
Bueno, a veure,
sí, ja ha sentit.
Negoci de Catalunya. Catalans, els que hi ha allà en teoria són catalans, vull dir, tota aquesta Cuchipandi. Bueno, l'altra Cuchipandi ja més, incluïda Florentino Pérez, perquè aquests estan totes les Cuchipandis, es va reunir per determinar què passaria amb això del PP i Rajoy i Podemos i tot això, i han determinat lo següent. O sigui, sembla que el senyor Mariano Rajoy promet i repromet que ho té molt, molt ben estudiat i que no passarà res en les autonòmiques i municipals i que ho té tot molt controlat.
Fantàstic.
I que el resultat serà bo i que ell tal i qual. No obstant això...
Per si de cas,
si els resultats no són bons, l'Aznar torna a agafar el control del partit.
Sí?
No es presentarà a les eleccions, però controlarà el partit i l'organització i donarà un meneo a PP i organitzarà el nou. T'ho dic perquè és la novetat de la setmana passada de la Cuchipandi, que es reuneix allà.
Això ho van decidir els del Puntera?
No, els del Puntera era una reunió diferent perquè es feia allà amb el Posada. A més, aquests no tenen tot el poder centralitzat. Hi ha altres que tenen més poder, que estan per sobre. Parlo de la Cuchipandi.
Anar amb Esperanza Aguirre?
Més amunt. Sí, gent que no està a la primera fila, però que paga les campanyes. Són els que parlen d'aquestes coses. Hi ha gent que paga les campanyes. Vull dir,
sí.
No sé si blanc o negre.
Jo pensava que es feien els diners dels militants, les campanyes. Sí. No, no sé.
Que bonic seria.
Es fan amb uns diners que no tributen, que no paguen IVA, i pels quals el partit no genera cap tipus de contingència fiscal.
Ara, després ens demanen que agafem els tiquets dels tallats.
Sí.
És
molt curiós el tema, perquè per exemple podria ser, i de fet passa, que certs partits lloguen un espai d'un hotel per fer allò, i l'hotel igual li deixa gratis. És cert que pot ser això, però el resto d'humans tributaris tributa. És una liberalitat que has hecho tu, i això no ho segueix ningú. Els partits, la sindicatura de comptes, crec que si realment fossin professionals, que el sou fos en base als resultats obtinguts pel control dels partits polítics, estarien ahorcados en la, voluntàriament. Vull
dir, la sindicatura de comptes, que l'últim informe que va presentar, no sé si és del 2007 sí. o del 2008...
Però, quasi és que no li donen dades, clar. I no sé què, és que és suïcidat.
I a part d'això, normalment, quan presenta informes, són negatius.
És normal, per això, que clar, després d'aquesta depressió de que no et donen les dades, contractis el teu cunyat, el teu nebot, el d'allò per la sindicatura. És normal, pobre president, vull dir, si és que si no estaria
suïcidat. Sentir-se acompanyat.
Et sentir acompanyat i arropat quan plora.
Aquell carinyo que no et donen els altres.
Una d'aquestes coses que s'haurà de solucionar el dia que els polítics d'aquest país els hi doni per modificar la llei electoral.
Home, n'hi ha que volen.
Cosa que no
passarà. Que volen, jo des que he tingut de raó polític, això ho sento. Sí. Imagina't, i aquí hi ha gent que fa més anys que teus de raó que jo, i ja ho venen sentint.
Escolta, jo estava a l'Ajuntament i ja treballàvem pel canvi de la llei electoral.
Imminent.
Imminent, sí.
I era tan imminent que va passar...
I nosaltres, com a Ciutadans pel Canvi, vam presentar una iniciativa legislativa popular amb 90.000 signatures que va entrar al Parlament i encara està allà, coent-se al Parlament, perquè això no...
Molt millor que nosaltres, simplement es van limitar a estudiar-ho.
I aquí, tots els partits ho porten en els seus programes electorals, sí. I no hi ha manera, i tornem a anar a les altres i continuem igual. I això és una estructura d'estat, també. Aquesta no la toquem, aquesta no ens interessa perquè no va... I aquesta és la gran contradicció. És a dir, aquí encara anem amb la llei estatal a l'hora de les nostres eleccions perquè hem sigut incapaços de fer la nostra amb tota autonomia i amb tota la capacitat que tenim.
Però és que és obvi. No poden coincidir el jutge i el jutjat en la mateixa persona. Qualsevol canvi de llei electoral perjudica l'equip, el partit en el govern, perquè estan al govern precisament per les bondats de la llei electoral vigent. Per tant, això no passarà mai. Això és com els que promouen lleis a Europa per reduir els salaris dels eurodiputats. Està clar que no
avançarà suficient de les forces polítiques, que llavors tots necessitaran revisar-ho tot.
I aleshores no es posaran mai d'acord amb quin és el nou model de llei electoral que cal.
Però a més que no pas, doncs, si n'hi ha un que diu jo la meva majoria la tinc gràcies a aquesta llei electoral i per tant això no ho toco. En quant quan tots estan repartits i fraccionats, dius tu, ara posem-nos d'acord perquè aquí hi perdem tots.
Fixa't que la primera gran notícia quan es parla de canvi de llei electoral és com afectaria el nou repartiment
sí,
a cada un dels partits.
La calculadora,
això no diria que sí, és exactament el que sents realment democràticament, doncs, que penses de la llei electoral. No sé, ahir jo crec que no sé si era un poble de la zona de Madrid, o sigui, es feia una conferència sobre una publicació que ha fet una jutge sobre la violència de gènere i la relació feminista i tal i qual. Quan realment ella és una jutge de violència de gènere. Crec que el cas és idèntic al pobre noi que ha fet la Constitució d'aquí.
Santiago Vidal.
És el mateix cas que el Santiago Vidal. I no se l'expulsa aquella. És a dir, aviam, és el mateix cas que el Santiago Vidal. O sigui, amb tota la honestitat i...
Però de poder un jutge redactar un projecte de Constitució catalana quan ella jurà la Constitució espanyola o la... No,
mentre no ho facis anar al teu horari laboral, tu a la teva vida privada pots fer el que vulguis mentre estigui dins la legalitat i que jo sàpiga redactar una Constitució, jo també m'hi puc posar.
Projecte, vull dir...
Matar és un delicte, crec que estem tots d'acord amb això. I llibres que parlen d'assassinats i lleus així, n'hi ha molts i molts que tenen molt d'èxit i mai s'ha ficat ningú en contra d'això per el fet de que s'estava parlant d'una cosa que estava prohibida. Ara sembla que una Constitució catalana és el dimoni. És absolutament, absolutament absurd.
Matisos, si voleu entrar.
Sí, no, entrem, si voleu,
Sí, no.
No, perquè aquí no és només un que redacta un text i diu, mira, m'he entretingut a fer una cosa, sinó que és una persona que fa una aposta, i no només escrita, sinó defensada públicament, és la necessitat d'aquest canvi, i dient doncs, que qüestionant l'actual Constitució espanyola, i a la vegada doncs, aquest senyor està obligat per ofici i per unes normatives internes a defensar aquesta llei que ell ara impugna o qüestiona. Clar, això no està previst de que es pugui fer, vull dir, jo si es canvia la llei, també canviar les lleis.
Però
no és allò de dir un senyor a hores perdudes, doncs redacta una llei, com jo la
puc redactar. Més o menys,
no és així.
No és que sigui hores perdudes, però sí a fora de hores de treball, i ell ha redactat un projecte de llei.
Un jutge que per una banda quan treballa
no, però no és constitucional, no és tal, és un home que està jutjant casos de morts i tal.
No, tot que sigui.
Aquí jo crec que l'únic punt que
hi ha una contradicció, no està clarit, que ho hem d'acceptar.
No està clarit, i el fet de no aclarir-lo a mi em genera dubtes, i és que això no s'hagi fet per encàrrec de ningú. És a dir, que motu propio, en principi, un senyor s'aixeca un dia al matí i diu, va, m'entretindré les properes.
Claro, però si ell fa un projecte, ell diu, mira, jo crec que la Constitució catalana hauria de ser aquesta. Ara els polítics que estan al Parlament ja decidiran si els agrada o no els agrada. Jo la puc fer demà, i evidentment que a mi no me'ls posaran d'enlloc, perquè no estic enlloc, i tal, però no estaré capacitat com ell per fer-la. I ja està, vull dir, però bueno, em sembla fora de lloc, és a dir, en fi, no sé, no és per treure temes, crec que estan a punt de tornar a obrir la plaça de toros, no?
Sí,
crec,
sí,
crec.
Sí.
Sí, sí, això és un altre tema que tenia preparat, eh?
Qüestió de democràcia del país.
A tot això, el jutge Vidal té una campanya de promoció personal que és fantàstic, eh? La voldria jo per mi, eh?
Sí, sí, ja la voldria també per mi.
L'altre dia flirtejava amb diverses llistes.
Sí, sí. Bueno, crec que triarà la llista que vulgui, a part de triar la llista que vulgui.
El lloc més elevat.
Exacte, bueno, serà...
No, no, amb la tonteria li ha sortit el millor feina per la propera transició nacional.
El jutge Mart. Sí, això sempre sí, exacte.
Home, ara, quan aquests dies està de gira per diferents pobles i llogarrets de Catalunya, i bueno, és això, és com un heroi, és com un heroi.
Home, diumenge li van fer un acte d'homenatge a Girona, que es va omplir tot l'auditori, van haver d'agafar una sala al cantó per posar una pantalla perquè la gent que havia anat i no havia entrat tingués espai.
Això és un altre suflé, això passarà i ens en oblidarem tot ràpid. El Baltasar Garzón també va ser un jutge màrtir, i tot i que es guanya molt bé la vida, doncs bé, ha sortit bastant del que seria la pantalla pública.
Per cert, que parlant del que és el procés i de les estructures d'estat, hem conegut les tres persones d'Esquerra Republicana que s'encarregaran de col·laborar amb la Generalitat en el desplegament de les estructures d'estat. Un d'ells és de Sant Cugat, és el Marcel Coderch, enginyer en telecomunicacions, i també hi haurà l'actual diputada i jurista Gemma Calvet i l'advocat especialista en treball i relacions laborals Josep Ginesta. L'acord entre el govern i Esquerra arriba després de diversos contactes entre Mas i Junqueras, després de pactar un avançament electoral en clau plebiscitària i garantir el suport en l'aprovació dels pressupostos, el full de ruta encara ara, la incorporació d'aquests republicans al govern, tot i que hem d'explicar que no cobraran cap sou ni tindran cap càrrec orgànic dins la Generalitat. Ens trobem ara en aquest punt.
Bueno, han agafat tres persones de més o menys prestigi, Déu-n'hi-do, a les quals es guanyen la vida al carrer i, en conseqüència, aquests han dit que no volen cobrar res perquè, entre altres coses, no volen deixar la seva activitat que estan desenvolupant privada, perquè, clar, aquesta seria, si fos a la Generalitat, seria d'aquí al 26, saps? Vull dir, de setembre, o 20, no sé quin dia
27,
és. 27, no? Sí, de setembre, sí. Però seria just este setembre, llavors, bueno, per això em quedo on estic i col·laboro, vull dir, està molt bé. Home, no us coneixia cap dels tres, però crec que són professionals que poden aportar alguna cosa.
Però algú a què? Perquè jo ja començo a posar-me mosca en tota aquesta gran inversió,
gran notícia a... que sigui tres assessors,
sí,
no pagats, que té una altra feina.
Sí. No hi ha res més avui, vull dir que...
Sí, no, però vull dir que se li dona una importància política el fet de que tres persones que... Per què necessiten el nomenament si no cobren ni res? Si tu vols ajudar i tens doncs, unes converses de pacte entre dos partits, doncs treballa amb tres i amb deu, porta
sí, però,
el que vulguis.
Però això és molt senzill.
Però nomenar tres persones...
No, però també se li dona una visibilitat pública és i ara ja fa la ronda de la ràdio i els diaris.
Aquí Esquerra Republicana fa mesos que té un problema. I és que ha perdut, bueno, entre molts altres, però ha perdut el lideratge del suposat procés i per tant es converteix en gairebé irrellevant i a més perd pes electoral. I això preocupa dintre de les files d'Esquerra. Llavors què fan? Es passa en la vida buscant formes de comunicar-li a la gent que no, que ells encara són rellevants i que de fet són els que manen. El fet d'anomenar aquests tres assessors que aviam, jo ja fa temps que m'afeito i a mi això de la gent que treballa gratis ja fa temps que no m'ho crec. Aleshores, està molt bé que no cobrin, però resulta que van a les llistes, que estan al partit, que ja, per algun altre cantó ja arribarà el que hagi d'arribar. I aquí el missatge és: Esquerra Republicana col·loca tres persones de confiança per controlar, és a dir, per assegurar-se de que l'Artur Mas fa els deures d'allò que Esquerra Republicana diu. Jo no ho veig absolutament buit, és simplement això, és intentar esgarrapar algun vot. I això cada cop m'està afectant més en clau negativa. Aquest procés es morirà gràcies a aquesta banda d'incompetents que tenim com a polítics en aquest país. S'ho està encarregant des de que va primar l'interès propi partidista sobre l'interès de nació, això ha començat a derivar. I cada cop anem a pitjor. Ara resulta que l'important és el disseny d'unes suposades infraestructures que farem en 6 mesos i que encara no sabem si serviran per res.
Hòstia, un estiu pel mig,
És que, com diguin, és que com diguin que aquests tios cobren, muntem una manifestació a la sortida de la tertúlia. Clar, és que això és absolutament absurd. No? I els farmacèutics no cobren i els de les ambulàncies tampoc. Ens estem tornant una miqueta bojos. I realment el nucli del procés no se'l veu per enlloc.
Qui és el nucli del procés?
És que no ho sé. És que un es pregunta on som. Josep Antoni Duran i Lleida per fi es treu la careta públicament i munta el seu partit. El de
14-15 de juny.
Convergència.
Això és bo que els recordis aquesta Convergència, que jo no se n'enteren.
Apunteu-vos-ho.
Els altres que diuen que han de esperar una resposta.
Fer una cosa conjunta, que s'afegiran tots.
Però a la vegada deia que serà l'oferta programàtica de Convergència explícitament independentista. Això és incompatible amb el posicionament d'Unió.
Però ja fa temps.
Decidiran.
Tenen data. El 14 de juny hi ha la consulta interna i el dia 15, a mi em consta per una persona vinculada a les òrgans d'Unió Democràtica, que tenia un compromís el dia 15 perquè sortia fora, etc, etc, li han demanat guarda't aquest dia 15 perquè hi haurà una decisió molt important a Unió, que és l'endemà de la consulta que fan interna. Per tant, apuntem-nos aquestes dates perquè això, doncs...
I aquesta decisió important no pot ser que es tornen indepes, també?
Depèn del resultat de la votació, no?
Clar, és que pot ser que es trenqui Unió o Convergència i Unió.
Almenys es trencarà, el que no hi haurà...
Nomenarà el Duran i Lleida príncep de la democràcia cristiana.
Príncep d'Andorra, perquè així es mora.
Tampoc ha quedat ben bé clar quina pregunta els acabaran fent els militants, perquè l'altre dia...
Sí, diran, què? Què hem de fer?
Va sortir Espadaler dient que, vaja, potser hauríem de plantejar...
No ho poden dir abans, perquè condicionaria les municipals.
Però una cosa, si hi ha un
problema... I a més faria que la gent pogués pensar, no?
Però si hi ha el problema intern dintre del partit en què hi ha dues ànimes. Maneres de veure o dues ànimes, la pregunta hauria de ser ben clara, no? Si es dona suport a la independència o no, i a partir d'aquí doncs, que el partit prengui una posició a partir del que hagin dit els militants i els que no hi estiguin d'acord, que facin com el Raül Romeva o crees un corrent intern, però vaja, decideix d'una vegada el posicionament, perquè és que si no sempre es demana el mateix.
És el precedent ara d'Iniciativa, que ha pres una decisió del que vol ser, i a partir d'aquí doncs... La ciutadania ja que jutgi, que llavors dins, quan tu prens una decisió com a partit, tens gent a dins d'aquest partit que li agrada i vas per aquí, i hi ha gent que no i se'n va, com ha fet el Raül Romeva. Doncs m'imagino que quan Unió prengui la decisió passarà el mateix. Si pren la decisió em torno indepe, doncs millor marxarà el Duran. Si pren la decisió, busco una cosa similar a la que vol Iniciativa, d'això, d'un estat federat dins d'una utopia ibèrica o no sé com li han dit, doncs llavors potser marxaran els independentistes d'Unió. El que està clar és que...
El problema no és només Unió, eh? Això és el que suposa de trencament d'una aliança i d'una federació, amb el que suposa també de derivades electorals no només per Unió, sinó per Convergència Democràtica. I això pot fraccionar una part important d'aquesta que opta pel procés i tal. No és una cosa simple de dir, doncs aquests diuen que no, marxa, no passa res. Sí que passa.
Jo penso que si Convergència sense Unió tindria més vots a les properes eleccions que estan plantejades com a independència, sí o no.
Això sí, els de Convergència, els senyors que independència del president, que deu estar molt ocupat, i els consellers amb la gestió del govern, els que porten el partit, sí que els hi vull recordar a tots, és que això és com una empresa, és a dir, hi ha una federació i el càrrec que ocupen els militants d'Unió és gràcies a la federació. En el moment en què desfem la federació, el seu empleo va al carrer i que votin en conseqüència.
Però si són càrrecs electes, els de Convergència no els podràs fer fora,
Els de Convergència no, els de Convergència estan...
És la federació igual.
Bueno, no? Però és que Convergència és el que ha pagat i el que
té d'allò. Si són diputats, continuaran de diputats.
Si són diputats, no m'importa.
Si són diputats a Madrid...
Són els tres càrrecs de confiança.
Si són diputats a Madrid...
A Madrid ens és igual. Vull dir, al final hi ha la nova... És que tot canvia d'aquí 2 dies. En conseqüència, que tinguem problemes en el Parlament d'aquí el 27 de setembre... Bueno, però
al final d'any. Hi haurà les generals.
Bueno, hi haurà les generals.
Això estem dient al juny.
I les municipals, eh?
Hi haurà l'estiu pel mig, i després hi ha la campanya.
M'és igual, això sí, abans de votar aquest dia 15, se'ls ha de recordar als senyors que tenen una feina, gràcies a Convergència i Unió, que ho sento molt, però tindran que marxar d'allà.
Però que ens podem trobar a finals de maig votant les eleccions municipals, que Convergència i Unió arriba a segons quins plens
i desapareix,
i que als 15 dies podria haver-hi una fractura. I què passa als ajuntaments?
Res.
No, no passa res, perquè els carrers...
No, com que no passa res?
Que té que dir...
No pateixis. Imagina't a Barcelona que el Trias arriba a ser alcalde. I Unió trenca la relació. I es queda en minoria. Escolta, no, però ens podem trobar uns panorames als ajuntaments molt divertits.
Et puc garantir que jo vaig estar 4 anys a l'ajuntament en minoria de 2. De 2, no, tal, i no vaig tindre problemes en governar amb l'Aymeric durant 4 anys. Cap, ni un sol problema. Quan no era els socialistes, era Iniciativa. Quan no és Iniciativa, el PP. És a dir, al final, és allò de dir, bueno, és que tinc que sortir jo perquè aquest no votarà juntament amb l'Iniciativa, el del PP. Vull dir, llavors ja, si utilitzes una mica la intel·ligència, doncs vas fent aquí i aquí. Jo m'he inflat a un senyor del PP a dir-li el que tenia que dir perquè quedés bé, entens? Uns pressupostos, això és verídic, eh? Vull dir, d'acord que aquell pobre noi estava opositant per notari i no tenia temps, però bueno...
No sabia d'economia,
en conseqüència, vull dir, bueno, li passava les notes de més o menys perquè quedés bé, llavors, però a canvi m'ho pactarà, m'ho votareu a favor, sí, doncs ja està.
De totes maneres, fixeu-vos en una cosa molt important. En uns moments en els que la unió de totes les forces del Parlament de Catalunya, o quantes més millor, seria imprescindible per tenir la potència suficient per tirar endavant un procés molt rellevant pel futur de Catalunya, el que estem fent és anar fragmentant i destruint les petites aliances que hi havia a tot arreu. Tots els partits s'estan autoqüestionant i només n'hi ha un que està intentant aglutinar, que és més, no? I això em porta a mi a pensar, dic, escolta, moltes vegades he donat voltes, per què a Espanya no hi ha cap gran força que surti de Catalunya. No ha passat mai. No? Realment, els partits catalans... Sempre són... Bueno, Ciutadans és petit. Ciutadans és petit. Que ens sorprengui, però Ciutadans és petit.
Encara.
Em refereixo a que tindria sentit, donada la potència demogràfica i econòmica de Catalunya, que tinguéssim un PP, tinguéssim un PSOE i tinguéssim un el que fos de Catalunya. No? I això no ha existit mai. I jo crec que està molt en relació al que jo sempre li dic, la tragèdia catalana, no? Aquesta vocació que tenim de ser petits. Som vocacionalment petits. El pacte, la unió, el sacrificar coses per estar junts, per ser més grans, per tenir més força, aquí mai ha triomfat. I continua no triomfant, i jo crec que això s'ho endurà tot per davant.
Sí, sí. No, jo puc dir, mira, un exemple molt clar de tot això és que al moment de fer llistes electorals a les diferents eleccions, doncs hi havia bufetades per ser diputat al Parlament de Catalunya o per l'Ajuntament de... al Pineda, sí, hi havia bufetades. On hi havia dificultats? En el Congrés de Diputats de Madrid. La feina era teva per trobar gent que volgués estar a Madrid vivint i anant i tornant. Entens? Hi havia moltes dificultats per trobar gent que hi volgués, amb certa capacitat, però bueno, vull dir...
Per cert, parlant de Ciutadans, on no digues dies?
No, sí.
No m'estranya perquè...
Home, és que hem de canviar...
I el sou i
hem de canviar el xip, hem de canviar el xip. Jo recordo que estàvem a l'Ajuntament de Sant Cugat, tot un equip de govern i els de l'oposició, que per mi la majoria tenien un gran nivell, de l'oposició incluït, inclòs, tots tenien un gran nivell i no cobraven absolutament res, ni nosaltres governant cobràvem, és a dir, cobràvem les dietes que eren 50.000 pessetes, però no podies ni un dinar ni res, s'acceptava res, és a dir, que hi ha gent que estava per prestigi, ara estan la majoria per sou i això ja canvia molt més, és clar, sí, quan et diuen vas a Madrid
tens feina
i ara si resulta que...
Tens feina, sou, no viatges feina. I moltes
exacte,
moltes, i contactes
moltes. I és que ha augmentat molt més,
si una mica sort us el pales,
exacte, sí. No, tens avi, i tens gimnàs en el propi d'allò, allà no hi havia res en aquella època, allò era un encotxipat i cutre, vull dir, no
i dinars a 3 euros, no?
Sí, dinars a 3 euros i gin
tònics.
I cafès a 0,80, que és el que els bevia el Zapatero. Sí.
Per cert, parlant de Ciutadans, ahir va haver unes declaracions del delegat del govern Andalusia, Antonio Sanz, en un míting, resumint que estan en eleccions, o han d'arribar a les eleccions, estan en campanya electoral, que va afirmar que, ho diré molt clar, jo no vull i no m'agrada que Andalusia se la mani des de Catalunya ni que el seu futur el decideixi un polític que es diu Albert, en referència a Albert Rivera.
Us recull el país.
Curiós venir de...
És la realitat. És la realitat
política d'aquest país.
No, això és...
Nascut a Andalusia i després...
Sí, sí. Nosaltres vam tindre un senyor nascut a Andalusia i no...
I no va passar res.
No va passar res.
No va haver-hi ni debat.
Ja t'ho dic, que són ells els que no ens volen, home. Si us ho dic des de fa temps.
Jo no... Això és la manipulació... És la manipulació política dels missatges de dir això ven, doncs jo ho faig servir.
Però això és catalanofòbia.
Això és xenofòbia.
És catalanofòbia.
Però sí que no... No representa res, aquest pobre nano. Sí. Però sí que home no és ningú, és a dir, que és això que ho digui el Rajoy, de votos, vale, però aquest senyor és d'un poblet.
Però llavors veus, aquest... veus els mitjans com ho inflen i ja està, sí, ja tenim aquí...
Però què li surt de l'ànima, eh? No et pensis que és una cosa electoral, li ha sortit de veritat, això. Això és el trist del cas.
Però no és aquest senyor, no, però quan nomenen el partit, abans era Ciudadanos, i des de que comença a tenir aquestes perspectives optimistes i tal, ara ja li diuen, intenten dir Ciutadans, perquè es noti
Ciutadans, perquè Ciutadans
és molt difícil. És donar la marca aquesta catalana, que fora de Catalunya no ven absolutament, sinó al contrari, doncs marcar-li i posar-li l'etiqueta. Aquesta és la rebel·lió que hem de tenir, és dir, aquest fraccionament tan potent des de la Maceta. Tu,
no, Albert Rivera demostra ser molt llest, vull dir, la veritat, ho és llest, espavilat, i diu el que correspon a cada lloc, és a dir, tampoc diu
canvia un missatge...
Que això té data de caducitat, però vaja, de moment li va bé, i ara mateix, doncs clar, està... en totes les enquestes pujant cap a dalt per tot això que diem sempre, no? Perquè és un partit nou que representa una certa...
Hi ha Podemos, eh? Podemos. Dir, aquí sí, hi havia hagut, doncs, contra Podemos és una manera de lluitar contra Podemos, donant ales a Ciutadans.
Perquè el vot estic emprenyat amb el món, pot ser dretes o d'esquerres, aquest vot.
Qui aquí anava?
Jo puc estar emprenyat amb tothom i ser d'esquerres, llavors probablement vaig a Podemos, però puc estar emprenyat amb el món i ser una mica més de dretes.
O ni de dretes ni d'esquerres.
El senyor que es va enclastar contra la seu del PP amb bombones de votar per fer-ho volar, era un empresari, no, era un anarquista. Que allà no es va dir terrorisme empresarial, eh?
No, ja, és veritat, sí.
No, però vull dir que pot haver-hi un cabreig de gent de dretes que en Podemos potser en algun moment s'hauria plantejat, però ara amb el Rivera...
I és veritat que molta gent pot veure Podemos com una miqueta massa extremista per l'esquerra. I per tant, el partit de l'Albert Rivera pot suposar una opció menys trencadora, però a la vegada segueix sent trencadora amb l'estatus quo dels dos grans partits. I per tant, això jo penso que té bastant de recorregut.
Per això ha pujat, per si no, no hagués pujat.
Clar. Bueno, per això, i també per la plataforma...
Pot guanyar Podemos, si té una mica més de temps...
I mentrestant, em sembla que
ara
ha de parlar i discutir en base a aquestes suposades enquestes d'un rigor absolutament qüestionable. Jo ara estava pensant, ostres, si tingués algun euro por ahí suelto, invertiria en alguna...
A part de convidar el Ramon a esmorzar,
sí, perquè,
que això ho dec,
la forquilla que
no perdoneu, No perdoneu.
Que som catalans, això.
Seria una bona inversió invertir en una empresa de demoscòpia, perquè ara deuen tenir una feinada de nassos, el preu no deu importar, i l'únic que té sentit aquí
ara,
és
no dubtis,
de quina manera manipules el resultat perquè doni el que m'interessa.
Que al marge d'aquestes enquestes que les llegim després publicades i tal, doncs cada partit fa la seva interna.
Ja, aquesta és l'autèntica. Sí.
I aquesta no et pots enganyar, eh?
I aquesta no
fas trampes al solitari.
Però no la comuniquen.
Aquesta la tenen ells per autoflagelar-se o per saber per on han de canviar.
Però vull dir, aquí existeix, vull dir que la inversió hi és, eh? La inversió, però sèria.
Sí.
Quant pot costar una enquesta d'aquestes?
Depèn.
Algú té dades?
Depèn de lo ben feta que estigui.
No.
Jo penso que ha de ser bastanta.
Per exemple, el periòdico, quan va fer l'enquesta, ara que va sortir amb l'increment de Ciutadans, entrevistava 800 persones.
Mm-hmm. Sí, per això, que no és tant.
Sí, però 800 que demana primer fer una prospectiva d'edats, de condició social, de barris, perquè realment siguin representatives. No són 800 així agafades al carrer.
Em van explicar que ara hi ha un problema amb les enquestes, que és que normalment fan servir telèfons fixos, vull dir que et truquen a casa perquè han d'identificar la zona on vius més o menys, de ciutat, etc. Sí. I que, clar, hi ha molta gent que ara no té telèfon fix, sinó que té mòbil, gent jove, clar. I que els costa trobar la franja d'aquesta edat en què hi ha gent que, doncs, que...
A mi m'han trucat de vegades, més d'una vegada, vull dir, escolti, vostè, fem una enquesta, vostè, quants anys té?
Sí, de les primeres coses.
No, doncs, no ens interessa.
No entres.
No entra.
És que clar, quina persona de 23 anys...
Vostè no sabe com quin està hablando.
Sí. Exacte.
Qui hi ha de 23 anys en una casa a les 12 del matí? És que, clar, jo penso que no deu haver-hi ningú de 23 anys, no sé si estic malalt.
Aquestes empreses fan, al costat de l'enquesta aquesta que després es publica, fan unes altres preguntes, i aquestes preguntes són com un disc sol·licitat, és a dir, hi ha gent que li interessa saber doncs, el parer d'una cosa concreta i tal, i fan una prospecció, diu, si a vostè li interessa alguna cosa molt precisa d'opinió doncs, pública i tal, digue'ns quina pregunta faria, pagant, i es paga, i Déu-n'hi-do, a mi em consta doncs, de moltes empreses i inclús partits i ajuntaments i tal, que fan preguntes que van acumulades en aquesta enquesta general i que són les que els hi aporten diners i ajuda doncs, a subvencionar l'enquesta que després doncs, es dona a conèixer.
Però en qualsevol cas, 800 enquestes telefòniques no poden costar molts diners.
No.
És l'enquesta...
És la feina, potser val més que la feina saber
la codificació.
Sí, però aquesta feina, un cop l'has fet una vegada...
Ah, sí, és informatiu.
L'estructura de la mostra no la variaràs a cada enquesta. I imagino que una de les coses que influeixen per escollir quina empresa et fa l'enquesta és si tenen o no fet aquesta feina prèvia, no? I la prova és que se'n facin tantes. Si fos caríssim, no se'n farien.
Fan un altre trimestre i no és tampoc... És molt
I la que fa aquestes de veritat és el FIS. Home, vull dir,
però després, també, un cop els resultats, saps que la interpretació, els més i menys, té una lectura...
L'enquesta definitiva, ara al maig a les eleccions i després al setembre a les eleccions. Altres, i mentrestant, doncs sí, poden ser marcar... teòricament unes tendències i saber per on van els trets, però quantes vegades ens hem portat sorpreses.
I abans veurem els resultats d'Andalusia, perquè això és d'aquí una setmana, quasi.
És veritat.
Sí, sí.
Ah, sí, seria, això.
Dimenge aquest, no l'altre, no?
Sí, però clar, aquestes per les municipals d'aquí potser no ens influirien tant.
No, però per el problema aquest dels grans partits.
Dir, sí, no, això és...
Que passarà amb el PSOE, que passarà amb el PP, que passarà amb Ciudadanos, amb Podemos i tal, aquests quatre, sobretot. És a dir, veurem un mapa especial.
Sí, però jo penso que les d'Andalusia sí que poden tenir una lectura més a nivell espanyol, el que pugui passar les eleccions al Congrés de Diputats. Però
sobretot
no a
la irrupció de les noves
sí, però aquí hi ha les municipals a Catalunya, el que passi a unes eleccions autonòmiques d'Andalusia no penso que puguin augurar gaires tendències.
I les municipals a Catalunya, jo penso doncs, que veurem bàsicament Barcelona i una mica l'àrea metropolitana dels pobles, no sé si variarà molt, però jo penso que el mapa que surti a Barcelona ciutat és el que ens donarà...
Bueno, perquè és la majoria de nombre de votants, clar, i com que això encara va en províncies, la província de Barcelona és la que té més diputats.
Barcelona i Sant Cugat.
Home, Sant Cugat és molt important,
Sí, no, però Sant Cugat... No hi ha... No, bueno,
no jo us faré la porra, jo insisteixo,
curiositat serà saber pues, l'oposició quants pujaran.
Hem de marcar la data, jo crec que abans que comenci la campanya, perquè acabaran les tertúlies just quan comenci la campanya
electoral.
Per tant, aquell dia haurem de fer la porra. De fet,
i l'esmorzar,
es pengen els cartells el dia 7... de maig, em sembla que ho estic dient bé, aquell dijous d'aquella setmana, que l'última tertúlia serà
aquell dia.
El precartell. Aquell dia he d'entrar amb sobres tancats.
Quin detall.
Ah, tancats?
Però, la gràcia serà obrir-les.
I els canviarem? Ens donaràs sobres?
No, de posar el nom i jo els faré un...
Això sobres tancats?
Paper imprès.
Després no en rebrem un amb algun regal?
No, aquí no.
Amb fines d'aquelles regalors, no?
Això es porta, no?
Hem d'establir els premis.
Que no llegeixes la premsa.
Jo veig un sobre tancat i em llegeixo molts diners a dins, tu.
Amb un xec és suficient, així, no? No cal que sigui...
De la banca privada d'Andorra o Suïssa o igual, sí.
Veurem. No, haureu de fer les matemàtiques, vull dir que... Aneu pensant-ho,
Anem pensant. Jo ja tinc més o menys definida en algunes coses, em queda veure la banda baixa.
Sí, exacte, bueno, jo també ho tinc definit, que la majoria absoluta hi guanya Mercè Conesa,
i el convençut,
ho tinc claríssim perquè jo faig moltes cantonades, i les cantonades compta molt,
La gent t'explica moltes coses.
Jo veus això, no ho tinc gens clar, veus, aquí tindrem, aquí hi haurà com a mínim dos porres molt diferents.
Ja veuràs, tocarà pagar.
Exacte, ah,
sí, pagar, sí, ja em deurà un esmorzar ell i un ell.
Sí. La franja baixa és la que no sé. Crec que socialista zero, en fi, jo tinc bastant tajat.
I una cosa, has de fer coalicions.
L'única norma és que ha de sumar 25, Això sí que ha de quedar clar, aquí fa sentir una altra dada malament. Hem de marxar perquè gairebé són les 10. Josep Maria, Jordi, Joan i també Joan Ramon. Fins la setmana que ve. Que vagi bé. Bon dia.
Que vagi bé, adeu. Of the rainbow so pretty.
eternity in the sky are so unfaced of people passing by. See friends shaking hands, singing